tal com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dilluns, estrenem nou mes, 2 de juny del 2025. Cel molt tapat a aquesta hora i fins i tot cauen algunes gotes en alguns punts de les nostres comarques. Després de les pedregades d'ahir, de seguida anirem cap a Santa Pau per veure quines conseqüències han deixat les pedregades que varen afectar ahir la tarda i que realment feien molts anys que no es veien boles d'aquestes característiques. Ara en parlarem. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Anem a la situació de les temperatures d'aquest matí. Dèiem que comencem amb el cel tapat. Això es nota?
Doncs sí, es nota, tot i que encara seguim amb aquestes temperatures, eh? A la franja alta tenim, de fet, ara mateix 8 graus positius a Vall de Núria, en tenim 13 a Molló, 14 graus els tenim a Das, 15 a Camprodon, 16 graus ara mateix a Olot, a Ripoll, a Ribes de Freser, a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 17 a la Vall d'en Bas, a Sant Castellfollit de la Roca i també a Santa Pau, 18 a Besalú i a Mer, 19 graus a Banyoles, 20 a Girona i a Figueres i 22 ja a Roses.
La previsió?
Doncs avui dilluns un front de núvols poc actiu afecta especialment al nord del país. De tota manera, aquesta matinada s'han pogut formar aquestes tempestes fortes a la Vall d'Aran i també en algunes altres zones del nord, amb aiguats sobtats, molta llampegada i pedregades. Posteriorment, durant el matí, el cel es mantindrà força nuvolat a moltes comarques amb possibilitat d'algun ruixat dispers, sobretot a la meitat nord. Aquest escenari afavorirà que les temperatures no pugin tant com en dies anteriors, tot i que seguiran sent càlides amb valors tropicals en molts punts, això sí, de la costa. Mínimes de 19 a 22 graus a la costa i al voltant dels 18 a les comarques de Girona. A la tarda s'obriran clarianes, especialment fora del Pirineu, on els núvols continuaran ben presents i amb risc d'algun ruixat aïllat localment amb tempesta al nord del Ripollès. En general, la calor començarà a fluixar i fins i tot a l'interior costarà que les màximes arribin a aquests 32 o 33 graus.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Polèmica a Can de Bànol en un comunicat conjunt dels grups municipals de l'oposició d'Esquerra Independents denuncien dificultats persistents per accedir a expedients municipals de manera habitual. De la seva banda, l'alcalde assegura que no tenen constància de cap sol·licitud necessària, tenint en compte que en alguns casos hi ha dades personals. Afegeix que tot respon a voler fer campanya a 2 anys vista de les eleccions, on els grups de l'oposició comencen ja a moure fitxa. Escoltem des d'oposició, des dels independents, Jordi Coc.
Aquest és una obligació per part de l'administració pública de tots els ens locals de que ens fagin arribar tota la comunicació digital de primera mà. Ja ho vàrem reclamar-ho fa temps, ho hem reclamat diverses vegades. Sí que ens varen fer arribar una part, però alguns expedients interessants, com són temes de contractació i temes de diners, no ens arriba tota aquesta comunicació.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses modifica el pressupost per donar entrada a diverses subvencions de la Diputació de Girona. El principal objectiu és una subvenció de 13.500 euros que anirà destinada a un nou estudi que ha de permetre noves rehabilitacions d'habitatge per lloguer. Ho explica l'alcalde Ramon Roquer.
Ens ha de permetre parlar amb els propietaris, ens ha de permetre definir una estratègia amb ells de cara a una possible rehabilitació i quines ajudes poden tenir aquests habitatges per ser rehabilitats, amb l'objectiu clarament de que es puguin posar a lloguer el més ràpid possible.
A Ridaura celebren tenir en funcionament la nova depuradora i aquests dies estan fent pedagogia amb els més petits del poble.
Alumnes de l'escola Lluís Castells han visitat una instal·lació bàsica pel poble i que, segons l'alcaldessa, suposa posar el segle XXI Ridaura en aquest àmbit. L'Agència Catalana de l'Aigua va inaugurar fa uns dies les depuradores de Ridaura i Doix.
Que aquest exemple sí que m'agrada posar-lo com a exemple de bon treball d'equip, de tots els equips que han anat passant per l'Ajuntament, no? Que és un continuar aquesta feina, no? Ha estat molt lent perquè l'administració és molt lenta, s'ha hagut de lluitar molt. Alguns alcaldes que m'han precedit més que jo, que ja m'ho he trobat pràcticament fet, no? Però estem molt contents, és que tenim un entorn preciós, l'hem de cuidar més.
Ugassa manté viva la seva escola rural, però no vol baixar la guàrdia. Per això ha organitzat una festa aquest cap de setmana per donar a conèixer què ofereix el poble a possibles noves famílies que s'hi vulguin instal·lar a viure. Escoltem l'alcalde Albert Solà.
Els pares i mares dels pocs nens que tenim avui ens han organitzat el Festa Rural, que és una festa per ensenyar el que és Ugassa, el que tenim, el que podem oferir, i un reclam perquè la gent vingui a viure a pobles petits, no només Ogassa, aquí al Ripollès hi ha pobles molt, molt xulos, però que vulguin anar als micropobles. Amb tot el projecte aquest d'escola vam dir hem de fer alguna cosa per poder tenir habitatges.
Els alumnes ripollesos es preparen per la selectivitat. Aquest any hauran de vigilar molt amb les faltes d'ortografia i amb la presentació, perquè les dues coses poden fer baixar nota. Joan Maria Roig és director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
No són grans novetats, però sí que en algunes matèries hi ha hagut canvis. Per exemple, en algunes matèries que sí que es permetia que hi hagués molta més opcionalitat, aquest any s'ha reduït aquesta opcionalitat. I també en diferents currículums hi ha hagut algun petit canvi que modifica quins són els continguts que entren en aquests exàmens. Els nostres alumnes ja estan al cas de tots aquests canvis i sí que ja els estem preparant perquè puguin respondre correctament amb aquestes novetats que s'incorporen aquest any als exàmens de selectivitat.
Aquesta primavera hi ha una concentració de gramínies quatre vegades superior a la dels últims 40 anys. Es calcula que a prop d'un 25% de la població espanyola pateix algun tipus d'al·lèrgia.
Un dels factors de l'augment de les gramínies han estat les pluges d'inicis d'aquest any que han provocat una gran floració de la vegetació. La metgessa de capçalera Quionia Villar remarca que és una primavera on les al·lèrgies poden ser més comunes i dona alguns consells especialment per a la gent al·lèrgica al pol·len.
Evitar l'aire lliure en les hores de màxima concentració de pol·len, que això serien bàsicament les hores del matí i del migdia fins a mitja tarda, que fem servir ulleres de sol, que jo he estat fent servir aquests dies precisament, i fins i tot mascareta quan estàs passant per, bueno, quan has d'estar a l'exterior. A l'arribar a casa hi ha bé dutxar-te i canviar-te la roba i per treure tot aquest pol·len que portes, i mantenir les finestres tancades sobretot durant el dia, i millor ventilar a la nit a les hores de frescor de primeres hores del matí.
Santa Mandra presenta No tinc respostes en el cor de Musam, celebrat aquest cap de setmana a Olot. Ha estat el Marc Idoni en un certamen que pretén demostrar la capacitat de la cor de Musa d'adaptar-se a tots els estils musicals. Escoltem dos dels membres del grup.
És una oportunitat de donar a conèixer un producte nostre, no? com el cor de Musa, i en un projecte també nostre, que és aquesta cançó que ha fet l'Àlex, no? Que al cap i a la fi no deixa de ser una unió de rock d'un grup de quilòmetre zero amb un instrument també molt nostrat, no? I per nosaltres és com culminar una mica aquest treball, participar en aquest festival.
Quan vam composar un tema que ens encaixava al set de gemics, vam dir, ostres, aquest tema s'ha de presentar en el mar del Cornemusam, no? Llavors, ha sigut un treball molt bonic, de molts mesos, de treballar doncs, amb aquests nanos que estan aquí fent xivarri aquí darrere, de gravar el tema, de remesclar-lo nosaltres també, i ara presentar-lo oficialment.
Els hostalets d'Envàs es converteixen durant un dia en la capital nacional de la dalla. Dalladors vinguts del País Basc, Extremadura i fins i tot França han participat en una jornada que té per objectiu preservar aquesta eina. Ara es compleixen 25 anys de la recuperació d'aquesta iniciativa i s'han englobat dins dels actes de l'Agrofest celebrats a la Vall d'Envàs. Escoltem precisament un dels impulsors, és l'Esteve Dorca.
L'objectiu és preservar aquesta feina i aquesta eina, que és la dalla, perquè és una cosa que ja ara actualment no trobem en els nostres camps. I ho vàrem fer en el seu començament per això, perquè els avis que ho començaven a fer, vull dir, ja no hi eren, els veien poc i van començar per això. És el 25 aniversari i volíem fer una festa més gran i llavors van poder coincidir amb l'Agrofest el mateix cap de setmana. Tot està encarat a la pagesia, a la vall, per tant hem pogut fer actes allà amb aquesta escola de sega de Castelo i nosaltres, i així podem fer un cap de setmana complet.
I ara hem d'anar als esports. El Bosc de Tosca supera el Fornells per 4-1 i es classifica per la gran final.
A quarta catalana, el Sant Pere Màrtir guanya els penals contra la Vall d'Envàs en un autèntic partidàs de futbol i ja espera el Camós a la gran final. Després que l'Hostolòs no s'hagi pogut classificar, el tècnic del Sant Pere Màrtir és Jordi Masó.
Ja des que estem amb un núvol, ha sigut increïble l'ambient que hi ha hagut avui, tant per part de l'afició local com la visitant, ha sigut espectacular. Crec que això dona moltes ganes de futbol de barri, futbol amateur, futbol que no ens guanyem la vida però que cada setmana estem allà donant-ho tot, i crec que ha sigut una eliminatòria espectacular, sobretot pel públic local, pel públic neutral. S'han vist molts de gols, s'han vist moltes ocasions als últims minuts, una pròrroga, penals. Crec que per l'espectador neutral ha estat el millor que s'ha vist en molt de temps. Tant nosaltres com ells podem guanyar, la veritat és que ha estat una moneda a l'aire.
A més, encara en futbol amateur, el club de futbol La Ribetana s'acomiada també del somni de l'ascens. Els ripollesos van perdre l'anada i necessitaven un miracle per remuntar el partit al camp del Sant Vicenç de Torelló. Finalment també han perdut aquest partit per 2-0 amb gols de Joan Codinac i Alexis Gutiérrez per als locals.
Anem al bàsquet, perquè l'equip preinfantil femení del club bàsquet Olot ha quedat subcampió de Catalunya.
Les jugadores han arribat a la gran final celebrada aquest cap de setmana a Tona i només han perdut per 6 punts contra el Tarragona després d'haver fet una temporada impecable i d'haver guanyat la Lliga Gironina. femenina. És la primera vegada a la història del club que les preinfantils arriben tan amunt.
El tècnic és Octavi Bonet.
Doncs és la finalització de tot el treball que portem fent des del mes de setembre. Un equip nou, un equip que no es coneixia, una feinada que hem tingut amb l'Aina de primer treballar l'equip i després treballar els conceptes per arribar als sistemes. I crec que això, que és una il·lusió molt i molt gran haver arribat aquí perquè ningú s'ho esperava.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Feia molt de temps que no es veia la pedregada que va caure ahir a molts punts de les nostres comarques. Santa Pau ha estat un dels municipis més afectats. Van caure pedres del diàmetre de pilotes de golf. Cris Capó, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Cris Capó és alcaldessa de Santa Pau. Senyora Capó, què va passar ahir la tarda?
Doncs que vam patir una de les pedregades més greus de les últimes dècades. Com has explicat, van caure boles d'unes dimensions considerables i, depenent de la zona de Santa Pau, va tenir una afectació bastant catastròfica, la veritat.
Quina és l'afectació que ha tingut i no sé si ja s'han pogut quantificar els danys que ha pogut provocar aquest temporal?
De fet, hi estem treballant, perquè ahir, com sabeu, va caure a la tarda i vam poder anar a visitar alguns veïns i veïnes. Depenent dels carrers, et trobaves que tots els cotxes tenien els vidres trencats. Estem ara també fent un balanç de les diferents afectacions en cotxes. També tenim, per exemple, la zona dels arcs, que gairebé totes les granges han patit unes destrosses considerables. Tenen i tot, són, vull dir, estan foradadíssimes, vull dir, un desastre.
És a dir, teulats trencats, vidres de cotxes també destrossats. Aquestes són, diguem-ne, a grans trets les conseqüències de la pedregada, o hi ha hagut edificis i fins i tot altres instal·lacions que poden haver quedat perjudicades?
Sí, nosaltres, bueno, tenim la brigada municipal que també ha quedat afectada. Ara avui farem, no, amb la llum del dia també, que acabarem de fer un balanç per poder verificar que els teulats no tinguin moltes afectacions. Sí que ens hem trobat veïns que ens comentaven que tenien, que fins i tot les teules, no, se'ls havien trencat, i canals, per exemple, de recollida de l'aigua, moltes canals trencades també. I dir, avui hem d'acabar de fer tot el balanç. Ahir ja ens vam posar en contacte amb el delegat del govern, que ens visitarà aquest dematí. També ho estem fent ara amb la subdelegació del govern, perquè volem que es consideri Santa Pau zona, no, d'alt risc d'afectació en aquest sentit.
Si aconsegueixen, doncs, aquesta declaració, imagino que podrien arribar ajudes. Aquestes ajudes, si hi ha algun veí que ens estigui escoltant en aquest moment i ha quedat greument perjudicat, com es poden canalitzar? Des de l'Ajuntament han obert alguna mena d'oficina en aquest sentit que pugui, doncs, facilitar aquests tràmits?
Sí, perdona, Joel. Aquest dematí nosaltres atendrem a tots els veïns i veïnes afectats, vull dir, es poden dirigir a l'Ajuntament o poden trucar. De fet, estem fent un recull fotogràfic, no, de totes les afectacions per poder-ho presentar i que es consideri, no, aquest és l'objectiu, no, poder aconseguir unes línies de subvenció per poder ajudar els veïns i veïnes i sobretot aquests pagesos i pageses també que han vist com se'ls destrossaven totes les naus de les granges, sobretot a la zona dels arcs, però ens hem d'acabar també d'assegurar que no, les diferents zones, quines afectacions han tingut.
Cris Capó, doncs, alcaldessa de Santa Pau, gràcies avui per atendre la trucada dels 5 minuts més i estarem pendents de l'evolució de tot plegat. De fet, aquestes pedregades ahir varen afectar a molts punts de la Garrotxa, però sens dubte el més perjudicat ha estat lamentablement el seu municipi. Cris Capó, gràcies, bon dia i bona hora.
Bon dia, moltes gràcies.
Marxem a Can de Bànol, on hi ha polèmica entre l'equip de govern i l'oposició. L'oposició es queixa de que l'equip de govern no li facilita la informació que necessita i des de l'equip de govern ho neguen i ho atribueixen a una estratègia electoral. Ho explica Laura Segó.
Des dels grups de l'oposició, Esquerra i Independents denuncien i lamenten en un comunicat dificultats persistents d'accés i consulta a expedients municipals i ho atribueixen en una suposada manca de transparència en comunicació per part de l'Ajuntament de Can de Bànol. El regidor Toni Riera lamenta no poder consultar les bases digitalment si no es prevé una instància, procediment que pot alentir al seu entendre la tasca de consulta a temps per complir el seu deure com a oposició. Jordi Coc, dels Independents, a més, insisteix que hi tenen dret per llei i que han estat diverses les peticions que han resultat infructuoses. Els escoltem.
Fet és una obligació per part de l'administració pública de tots els ensos locals de que ens fagin arribar tota la comunicació digital de primera mà. Ja ho vàrem reclamar-ho fa temps, ho hem reclamat diverses vegades. Sí que ens varen fer arribar una part, però alguns expedients interessants, com són temes de contractació i temes de diners, no ens arriba tota aquesta comunicació. Sabem que hi ha uns articles que es basen en aquesta llei i que ens avalen per poder denunciar-ho públicament de que no estan fent la seva feina i que de transparència, per molt que venguin, no és el que... no és la realitat.
I per altra vegada també recordar que les persones són presoneres de les seves paraules, és a dir, tenim un equip de govern, principalment una alcaldia, que va defensar cap i espasa el fet d'una transparència, d'una obertura al municipi, i per un costat tenim un alcalde que no és el poble, i a més, una transparència que no s'ha, que es va anunciar, però que no ha arribat mai al nostre municipi.
Per la seva banda, l'alcalde exposa que si volen els expedients se'ls facilitarà, però que no consta que hi hagi cap sol·licitud formal registrada. Insisteix que alguns d'aquests expedients no se'ls pot facilitar sencers directament, ja que hi consten dades personals. Per tant, és necessari formalitzar-ho amb una sol·licitud prèvia i han de fer els tràmits pertinents, dels quals no en tenen constància. Oriol Lázaro, alcalde de Can de Bànol.
En tenen com tothom. Però hi ha un límit que el marca una llei, no la marquem nosaltres, que és la llei de protecció de dades. I aquest límit l'hem de poder garantir com a govern. Què vol dir? Que hi ha expedients on hi ha dades personals que nosaltres no podem donar accés obert a tothom. Ara, ells com a càrrecs electes, que ja ho diuen, tenen accés, sí, però han de fer una sol·licitud formal i se'ls garantirà l'accés amb documents format digital, que és el que reclamen, fins allà on la llei permet, perquè hi ha una protecció de dades que hem de garantir. Per tant, nosaltres no estem tancant l'accés a cap informació. Si ells fan una petició formal, tindran la informació que demanen i és que aquesta petició, diguem, per escrit d'expedients en concret, no s'ha realitzat. Per tant, no sé de quina informació diuen que no se'ls ha garantit l'accés.
Amb dos grups de l'oposició expressen també la seva preocupació per la falta de convocatòria de diverses comissions municipals, com per exemple la de precs i reclamacions. Lázaro afirma que de reunions de comissions se n'han fet moltes i que algunes no s'han presentat.
Mentrestant, a Sant Joan de les Abadesses, l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat modificar el pressupost per donar entrada a diverses subvencions de la Diputació de Girona.
La subvenció més quantiosa de 13.500 euros anirà destinada a un nou estudi que ha de permetre noves rehabilitacions d'habitatge per al lloguer.
Ens ho explica en Joan Manel Robles.
El consistori ha mogut algunes partides per l'estació de tractament d'aigua i per poder tirar endavant projectes subvencionats per la Diputació. El més quantiós, de 13.500 euros, està destinat a un estudi que ha de col·locar a la palestra la rehabilitació d'habitatges per al lloguer al municipi. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Ens ha de permetre parlar amb els propietaris, ens ha de permetre definir una estratègia amb ells de cara a una possible rehabilitació i quines ajudes poden tenir aquests habitatges per ser rehabilitats, amb l'objectiu clarament de que es puguin posar a lloguer el més ràpid possible.
Completen els projectes subvencionats per la Diputació que han motivat la modificació de pressupost al contracte Estia Benestar, dedicat a millorar les necessitats dels professionals del benestar social. Per 7.500 euros, un projecte per apropar els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, per 6.900 euros, i el contracte de promoció econòmica Evacuende, per 5.600. Per a tots els projectes, que sumen prop de 34.000 euros, l'Ajuntament de Sant Joan només hi haurà de portar 8.500. Esquerra, a l'oposició, ha votat a favor de la modificació. Durant el ple, en canvi, ha volgut posar l'accent en aquells projectes que havia reclamat el govern fa molts mesos i que encara no veu reflectits. Sergi Albric és portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Doncs que es millori la canonada principal d'aigua de Sant Joan, que hi havia informes tècnics doncs, que deien que hi havia fragments d'amiant i que s'havia de reclamar i que l'equip de govern doncs, ha perdut diverses subvencions per arranjar-la i hem demanat quan s'arranjarà, si serà una realitat doncs, més d'hora que tard i veurem que és important per un tema de salut. També hem demanat moltes vegades doncs, que es millorés l'enllumenat del parc de l'estació, que és una reivindicació històrica dels veïns.
L'equip de govern ha respost a Esquerra que algunes de les actuacions que reclama ja estan licitades i segueixen el seu curs.
A Ogassa volen salvar el poble. Ogassa manté viva la seva escola rural, però no vol baixar la guàrdia. Per això ha organitzat una festa aquest cap de setmana per donar a conèixer què ofereix el poble a noves famílies que puguin estar interessades en anar-hi a viure. Informa Carolina Ríos.
Ogassa aconsegueix mantenir la seva escola gràcies a una iniciativa impulsada per a l'Ajuntament i els membres de l'AFA. Es tracta d'una iniciativa per atreure noves famílies al municipi mitjançant l'oferta de lloguer social de dos habitatges reformats. Un projecte que vol facilitar l'arribada de noves famílies en infants en edat escolar, afavorint així la repoblació i vitalitat del poble. Ho explica Albert Solà, alcalde d'Ogassa.
Els pares i mares dels pocs nens que tenim, avui ens han organitzat una festa rural, que és una festa per ensenyar el que és Ogassa, el que tenim, el que podem oferir, i un reclam perquè la gent vingui a viure a pobles petits, no només Ogassa, aquí al Ripollès hi ha pobles molt, molt xulos, però que vulguin anar als micropobles. Amb tot el projecte aquest d'escola vam dir hem de fer alguna cosa per poder tenir habitatges. Vam demanar el que seran les subvencions a habitatge i hem rehabilitat dos pisos. Els dos pisos estan quasi bé acabats, falten els últims retocs, falta la part de burocràcia per tancar i els traurem a concurs. Serà un concurs públic que els requeriments que hem posat, el primer de tots és que siguin famílies amb nens amb edat escolar.
De cara al setembre, la escola només comptava amb 5 alumnes, just al mínim per evitar el tancament del centre. Tanmateix, l'esforç entre l'Ajuntament i els membres de l'AFA ja comencen a donar fruits. Fins ara ja s'han matriculat 4 alumnes nous. Per tant, la escola comptarà amb gairebé 10 estudiants. Ens parla Xavi Lázaro, membre de l'AFA i pare d'un nen de l'escola.
De fet, érem 9, aquest any marxaven 4, quedaven 5, tornarem a ser 9 a l'espera de, doncs, a veure si s'apunta més gent i després a l'espera també del projecte nou d'escola Bressol, que això també implicarà una mica de planter, no? Com el planter del Barça, doncs el planter de l'escola, perquè vagin pujant nens des de l'escola Bressol i ja comencin a hi 3 a l'escola.
Segons explica Albert Solà, amb l'objectiu de posar la mirada en el futur, començaran unes obres d'ampliació a l'escola amb una nova sala destinada a acollir els nens més petits. A més, està prevista una reforma a l'Ajuntament i al consultori, que comparteixen edifici amb l'escola per tal de millorar els espais i la seva funcionalitat.
No deixem encara l'educació perquè els alumnes ripollesos es preparen per la selectivitat. Aquest any hauran de vigilar amb les faltes d'ortografia i amb la presentació perquè tot plegat contribuirà a pujar o també a baixar nota.
Compte enrere per als exàmens de selectivitat 2025. Les proves d'accés a les PAU es faran els dies 11, 12 i 13 de juny i comptarà ja amb algunes novetats. L'estructura bàsica no canvia, però sí que hi haurà modificacions que afectarà certes matèries. D'aquesta manera, les proves d'accés es comencen a adaptar a un batxillerat enfocat a les competències bàsiques. En Joan Maria Roig és director de l'Institut Abat Oliva.
No són grans novetats, però sí que en algunes matèries hi ha hagut canvis. Per exemple, en algunes matèries que sí que es permetia que hi hagués molta més opcionalitat, aquest any s'ha reduït aquesta opcionalitat. I també en diferents currículums hi ha hagut algun petit canvi que modifica quins són els continguts que entren en aquests exàmens. Els nostres alumnes ja estan al cas de tots aquests canvis i sí que ja els estem preparant perquè puguin respondre correctament amb aquestes novetats que s'incorporen aquest any als exàmens de selectivitat.
Un cop acabades les classes de segon de batxillerat, uns 60 alumnes de l'Institut de Ripoll ja s'estan preparant exclusivament per les proves que tindran lloc en poc més de 2 setmanes. D'aquesta manera, les classes no són tan lectives com preparatòries.
Cada un dels professors continua tenint aquells alumnes que se li presentaran l'examen de la seva matèria i el que fem és ja no centrar-nos només en el temari de batxillerat, sinó centrar-nos directament en resoldre aquells aspectes més rellevants per poder solucionar els exàmens correctament.
Una de les novetats que pot afectar la nota final són les faltes ortogràfiques o una mala presentació, per exemple, que podria suposar fins a un 10% de la puntuació obtinguda.
Anem als esports. El Bosc de Tosca supera el Fornells per 4-1 i es classifica per la gran final. A quarta catalana, el Sant Pere Màrtir guanya els penals contra la Vall d'en Bas en un autèntic partidàs de futbol i ja espera el Camós a la gran final després que l'Hostoles no s'hagi pogut classificar. La Ribetana no aconsegueix el somni.
Doncs sí, el playoff d'aquest cap de setmana ens han deixat partits amb molts de gols. Per començar, el Bosc de Tosca havia de remuntar el Fornells després que els garrotxins perdessin per la mínima l'anada. Així ho han fet. Els grocs han aconseguit guanyar davant la seva gent per 4-1 als gironins en un partit amb gols de Pol Serra i Arnau Bernades la primera meitat i amb un doblet d'Ali Bandé a la segona. A quarta, el Sant Pere Màrtir és l'únic garrotxí que ha aconseguit passar a la gran final. El tècnic del Sant Pere és Jordi Masó.
Ja des que estem en un núvol, ha sigut increïble l'ambient que hi ha hagut avui, tant per part de l'afició local com la visitant, ha sigut espectacular. Crec que això dona moltes ganes de futbol de barri, futbol amateur, futbol que no ens guanyem la vida però que cada setmana estem allà donant-ho tot, i crec que ha sigut una eliminatòria espectacular, sobretot pel públic local, pel públic neutral. S'han vist molts de gols, s'han vist moltes ocasions als últims minuts, una pròrroga, penals. Crec que per l'espectador neutral ha estat el millor que s'ha vist en molt de temps. Tant nosaltres com ells podíem guanyar, la veritat és que ha estat una moneda a l'aire.
L'Ambà sabia que havia de fer un gran partit per intentar aconseguir passar la gran final, tot i posar-se 2-0 amb dos gols de Miquel Gelis. Els visitants no han aconseguit classificar-se després de caure als penals. El tècnic de la Vall d'en Bas és Edu Uller.
Valoració, clar, hem competit molt bé, crec que hem estat superiors. Diria que dels dos partits, i amb l'eliminatòria global hem estat superiors, però el futbol és així. Hem tingut les ocasions, hem tingut el joc, hem treballat molt, però al final, bueno, a penals i una loteria. Ho valoro molt positivament. Estic trist pels nanos, perquè perdre així és dolorós, però alhora orgullós per el partit que han fet i per la temporada en general.
Ara Sant Pere Màrtir i Camós, després que els del Pla de l'Estany eliminessin a l'Hostoles per 3-2. Per altra banda, la Ribetana també s'acomiada del somni de l'ascens. Els ripollesos van perdre l'anada i necessitaven un miracle per remuntar el partit al camp del Sant Vicenç de Torelló. Finalment han perdut 2-0. El tècnic de la Ribetana és Adam Morillas.
Sabíem que era molt difícil i no volien quedar amb els jugadors. Els jugadors han tingut el seu premi, però hem tingut, bueno, és el que dius, has de donar bona imatge i així és. Hem intentat tot, hem donat bona cara, hem tingut un resultat doncs bastant curt, diguéssim, i molt lluitat. Vull dir, estic molt, molt content i orgullós de l'equip, tal com anàvem avui, i és un aprenentatge per pròxims anys, no? És a dir, era nou per nosaltres, però això ens donarà més ganes de competir i intentar seguir millorant amb l'equip.
Vine al campus de l'Olot. Encara no tens plans per aquest estiu? Vine a gaudir i aprendre al campus de la Fundació de la Unió Esportiva Olot. Del 25 de juny al 25 de juliol, als Camps del Morrot. Per a nenes i nens nascuts entre 2011 i 2019. Amb activitats tècniques, tàctiques, específic de porters, piscina, servei d'acollida i molt més. Consulta les tarifes, omple el formulari i apunta't directament a ueolot.com.
Uf, el cotxe em fa un soroll estrany i l'aire condicionat no refreda gens.
Tranquil·la, porta'ns-el al garatge Castellfollit. Ens encarreguem de tot. Reparacions tècniques, revisions, planxa i pintura, neteja integral de vehicles, i aquest estiu no oblidis fer la càrrega de l'aire condicionat.
Perfecte. I on sou exactament?
A la carretera d'Olot 1. Confia en nosaltres i el teu cotxe tornarà a rodar com nou.
Garatge Castellfollit. Professionals de confiança per al teu vehicle. Segueix-nos a Instagram.
Ara passa la senyora i diu, carai, això sembla una escena d'agost. Dic, d'agost, senyora? D'agost? Som al juny, que hi ha Expo Ocasió a la Bisbal d'Empordà, amb la fira de cotxes de quilòmetre zero i ocasió. D'agost, diu.
Expo Ocasió a la Bisbal d'Empordà, 13, 14 i 15 de juny.
Això ho vaig veure en una pel·lícula, però penses tu com en recordo com es diu?
De veritat, ara... Vaig carregada amb la compra després de treballar 8 hores i encara he d'anar a buscar els nens a música. Ara em falles. Maleïda clau del cotxe.
Si veus que les claus del cotxe comencen a anar malament, vine a Autolot. Fem claus noves i també còpies de qualsevol cotxe, fins i tot d'alta gamma. Autolot, el teu taller mecànic del centre, just al darrere de l'Ajuntament. A Autolot no et fallem. imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
50 anys de l'INS La Garrotxa. El proper dimarts a les 6 de la tarda estrena a Cines Olot del documental que recull el mig segle d'història del centre. Reserva ara la teva entrada gratuïta al web cinesolot.cat. 50 anys de l'INS La Garrotxa, un documental de Zeba Produccions per a les memòries d'Olot. Estrena dimarts a les 6 de la tarda a Cines Olot.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, bona hora. Són en punt 8:45 del matí. Esteu escoltant els 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. Avui és notícia Santa Pau perquè aquest matí es lleva després de la pedregada que va patir ahir a la tarda, pedregada en què van caure blocs de gel del diàmetre d'una pilota de golf. Això ha provocat destrosses importants a cotxes, també a granges, als taulers d'alguns edificis, i per aquest motiu l'alcaldessa del municipi ha demanat la presència del delegat de la Generalitat a Girona, Xavi Guitart, per tal de veure quina línia d'ajudes es poden tramitar després de fer una valoració dels danys perquè els veïns i veïnes del poble puguin arreglar aquests desperfectes. Feia molts anys que no es veia una pedregada d'aquestes característiques. A Can de Bànol hi ha polèmica política a l'Ajuntament perquè l'oposició es queixa de que no se'ls hi deixa consultar tota la documentació i l'alcalde ho desmenteix. El mateix alcalde diu que tot plegat és una estratègia de cara a les properes eleccions municipals. Però des de l'oposició dels independents diuen això.
És una obligació per part de l'administració pública de tots els ens locals de que ens facin arribar tota la comunicació digital de primera mà. Ja ho vàrem reclamar-ho fa temps, ho hem reclamat diverses vegades. Sí que ens varen fer arribar una part, però alguns expedients interessants, com són temes de contractació i temes de diners, no ens arriba tota aquesta comunicació.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses aprova per unanimitat modificar el pressupost per donar entrada a diverses subvencions de la Diputació.
La subvenció més quantiosa de 13.500 euros anirà destinada a un nou estudi que ha de permetre noves rehabilitacions d'habitatge per al lloguer.
L'alcalde Ramon Roquer.
Ens ha de permetre parlar amb els propietaris, ens ha de permetre definir una estratègia amb ells de cara a una possible rehabilitació i quines ajudes poden tenir aquests habitatges per ser rehabilitats, amb l'objectiu clarament de que es puguin posar a lloguer el més ràpid possible.
Ugassa manté viva la seva escola rural, però no vol baixar la guàrdia. Per això ha organitzat una festa aquest cap de setmana per donar a conèixer què ofereix el poble a noves famílies que possiblement puguin estar interessades en instal·lar-s'hi. L'alcaldessa Albert Solà.
Els pares i mares dels pocs nens que tenim avui ens han organitzat el Festa Rural, que és una festa per ensenyar el que és Ugassa, el que tenim, el que podem oferir, i un reclam perquè la gent vingui a viure a pobles petits. No només Ugassa, aquí al Ripollès hi ha pobles molt, molt xulos, però que vulguin anar als micropobles. Amb tot el projecte aquest d'escola hem de fer alguna cosa per poder tenir habitatges.
Els alumnes ripollesos es preparen per la selectivitat. Aquest any hauran de vigilar amb les faltes d'ortografia i la presentació perquè també poden contribuir en fer pujar o baixar nota. Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
No són grans novetats, però sí que en algunes matèries hi ha hagut canvis. Per exemple, en algunes matèries que sí que es permetia que hi hagués molta més opcionalitat, aquest any s'ha reduït aquesta opcionalitat. I també en diferents currículums hi ha hagut algun petit canvi que modifica quins són els continguts que entren en aquests exàmens.
A Ridaura celebren tenir en funcionament la nova depuradora i aquests dies estan fent pedagogia entre els més petits.
Alumnes de l'escola Lluís Castells han visitat una instal·lació bàsica pel poble i que, segons l'alcaldessa, suposa posar el segle XXI Ridaura en aquest àmbit. L'Agència Catalana de l'Aigua va inaugurar fa uns dies les depuradores de Ridaura i d'Oix.
Sí que m'agrada posar-lo com exemple de bon treball d'equip, de tots els equips que han anat passant per l'Ajuntament, no? Que és un... un continuar aquesta feina, no? Ha estat molt lent, perquè l'administració és molt lenta, s'ha hagut de lluitar molt. Alguns alcaldes que m'han precedit més que jo, que ja m'ho he trobat pràcticament fet, no? Però estem molt contents. És que tenim un entorn preciós, l'hem de cuidar.
Aquesta primavera hi ha una concentració de gramínies 4 vegades superior a la dels últims 40 anys.
Es calcula que prop d'un 25% de la població espanyola pateix algun tipus d'al·lèrgia. Un dels factors de l'augment de les gramínies han estat les pluges d'inicis d'aquest any, que han provocat una gran floració de la vegetació. La metgessa de capçalera, Kionia Villar, remarca que és una primavera on les al·lèrgies poden ser més comunes i dona alguns consells, especialment per a la gent al·lèrgica al pol·len.
Evitar l'aire lliure en les hores de màxima concentració de pol·len, que això serien bàsicament les hores del matí i del migdia fins a mitja tarda, que fem servir ulleres de sol, que jo ho he estat fent servir aquests dies precisament, i fins i tot mascareta quan estàs passant per, bueno, quan has d'estar a l'exterior. A l'arribar a casa iria bé dutxar-te i canviar-te la roba i per treure tot aquest pol·len que portes, i mantenir les finestres tancades sobretot durant el dia, i millor ventilar la nit a les hores de frescor de primeres hores del dematí.
Escolteu bé com sona la nova cançó dels Santa Mandra. El grup Olotí incorpora la cornamusa en la seva nova proposta. Es diu No tinc respostes, la cançó, i l'han estrenat aquest cap de setmana en el marc del Cornamusam. Santa Mandra presenta la peça en un Cornamusam que ha triomfat de valent.
No tinc respostes i no sé.
És una oportunitat de donar a conèixer un producte nostre, no?, com el Cornamusa, i en un projecte també nostre, que és aquesta cançó que ha fet l'Àlex, no?, que al cap i a la fi no deixa de ser una unió de rock d'un grup de quilòmetre zero amb un instrument també molt nostrat, no? I per nosaltres és com culminar una mica aquest treball, participar en aquest festival.
Quan vam composar un tema que ens encaixava al set de gemics, vam dir, ostres, aquest tema s'ha de presentar en el marc del Cornamusam, no? Llavors, ha sigut un treball molt bonic, de molts mesos, de treballar, doncs, amb aquests nanos que estan aquí fent xivarri aquí darrere, de gravar el tema, de remesclar-lo nosaltres també, i ara presentar-lo oficialment.
El Cornamusam ha tornat a demostrar que és un festival que té corda per anys, amb la Cornamusa sempre al centre de les seves propostes i amb milers de persones assistint als seus concerts. Aquest any, un dels plats forts, la companyia elèctrica d'Arma, que ha omplert de gom a gom. I els hostalets d'en Bas s'ha convertit durant un dia en la capital nacional de la dalla. Dalladors arribats des del País Basc, Extremadura i fins i tot de França han participat en una jornada que té l'objectiu de preservar aquesta feina i l'eina per dur-la a terme. Aquest any es compleixen 25 anys de la recuperació de la festa i l'organització ha volgut incloure dins els actes de l'Agrofesta, especialitzats en el món agrari i que s'ha celebrat a la Vall d'en Bas. Un dels seus impulsors és l'Esteve Costa.
L'objectiu és preservar aquesta feina i aquesta eina, que és la dalla, perquè és una cosa que ja ara actualment no trobem en els nostres camps. I ho vàrem fer en el seu comú començament per això, perquè els avis que ho començaven a fer, vull dir, ja no hi eren, els veien poc i van començar per això. És el 25 aniversari, volíem fer una festa més gran i llavors van poder coincidir amb l'Agrofest el mateix cap de setmana. Tot està encarat a la pagesia, a la vall, per tant hem pogut fer actes allà amb aquesta escola de sega de Castelo i nosaltres, i així podem fer un cap de setmana complet.
En esports, el Bosc de Tosca supera el Fornells per 4-1 i es classifica per la gran final. La quarta catalana, el Sant Pere Màrtir, guanya els penals contra la Vall d'en Bas en un autèntic partidàs de futbol, i ja espera el Camós a la gran final després que l'Hostoles no s'hagi pogut classificar. Escoltem el tècnic del Sant Pere Màrtir, és Jordi Masó.
Des que estem en un núvol, ha sigut increïble l'ambient que hi ha hagut avui, tant per part de l'afició local com la visitant, ha sigut espectacular. Crec que això dona moltes ganes de futbol de barri, futbol amateur, futbol que no ens guanyem la vida però que cada setmana estem allà donant-ho tot, i crec que ha sigut una eliminatòria espectacular, sobretot pel públic local, pel públic neutral. S'han vist molts de gols, s'han vist moltes ocasions als últims minuts, una pròrroga, penals. Crec que per l'espectador neutral ha estat el millor que s'ha vist en molt de temps. Tant nosaltres com ells podem guanyar, la veritat és que és una moneda a l'aire.
I la Ribetana no ha aconseguit el somni.
Doncs no, el club de futbol la Ribetana s'acomiada del somni de l'ascens. Els ripollesos van perdre l'anada i necessitaven un miracle per remuntar el partit al camp del Sant Vicenç de Torelló. Aquest miracle no s'ha complert, han perdut per 2-0 en un partit en que ja no es mouria fins al final del marcador. El tècnic de la Ribetana, Adam Morillas, valora el partit d'aquest cap de setmana.
Sabíem que era molt difícil i no volien cremar els jugadors. Els jugadors han tingut el seu premi, però hem tingut, bueno, és el que dius, has de donar bona imatge, i així. Hem intentat tot, hem donat bona cara, hem tingut un resultat doncs bastant curt, diguéssim, i molt lluitat. Vull dir, estic molt, molt content i orgullós de l'equip, tal com anàvem avui, i és un aprenentatge per pròxims anys, no? És a dir, era nou per nosaltres, però això ens donarà més ganes de competir i intentar seguir millorant amb l'equip.
I avui també hem de parlar de bàsquet, perquè l'equip preinfantil femení del Club Bàsquet Olot ha quedat subcampió de Catalunya.
Les jugadores han arribat a la gran final celebrada aquest cap de setmana a Tona i només han perdut per 6 punts contra el Tarragona, després d'haver fet una temporada impecable i d'haver guanyat la Lliga Gironina. És la primera vegada a la història del club que les preinfantils arriben tan amunt.
El tècnic és Octavi Bonet.
Doncs és la finalització de tot el treball que portem fent des del mes de setembre. Un equip nou, un equip que no es coneixia, una feinada que hem tingut amb l'Aina de primer treballar l'equip i després treballar els conceptes per arribar als sistemes, i crec que això, que és una il·lusió molt i molt gran haver arribat aquí perquè ningú s'ho esperava.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Anem a l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món. La política espanyola enfrontada pel cas Leire Díez i les filtracions de Luco. El PP eleva el to contra el PSOE pels missatges d'una militant socialista, mentre que els socialistes denuncien una cacera política per fer caure el govern de Pedro Sánchez. En definitiva, una vergonya tot plegat. Catalunya es prepara per evitar que el dengue es faci endèmic amb la temporada de mosquits.
Comença la temporada de vigilància intensiva del mosquit tigre, transmissor de malalties tropicals que poden arribar a ser molt greus.
Un home mor ofegat a begut després de deixar el grup amb què feia el camí de ronda.
Els excursionistes amb qui feia el camí de ronda des de Satuna a la platja de Pals van alertar de la seva desaparició.
Troben un cos que seria d'un dels dos catalans desapareguts fa mig any al Pirineu francès.
Els excursionistes Esteve Carbonell i Txell Fuster feien el cim del Rul a la regió de l'Arieja quan es van trobar una tempesta de neu i vent.
7 morts han descarrilat dos trens per dos ponts ensorrats a Rússia, un acte que vinculen a un atac.
Els dos sinistres s'han esdevingut en regions frontereres amb Ucraïna.
7 morts han descarrilat dos trens per dos ponts ensorrats a Rússia i, mentrestant, Ucraïna colpeja els bombarders russos en un atac a gran escala amb drons a Sibèria.
Rússia, amb 472 drons, també ha fet l'atac nocturn més important contra Ucraïna fins ara, tot plegat la vigília de reprendre les converses de pau a Istanbul.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem a la previsió del temps. Aniol, hem començat el dia amb el cel molt tapat avui, després de les pedregades d'ahir. Quina és la previsió de cara a les properes hores i quines temperatures tenim en aquests mateixos instants?
Doncs, Joel, aquestes temperatures que segueixen en aquesta franja alta, tenim ara mateix 8 graus a Vall de Núria, en tenim 13 a Molló, 14 graus els tenim a Das, 15 ja a Campordón, 16 graus a Olot, a Ripoll, a Ribes de Freser, també a Vic, 18 a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols i a Castellfollit de la Roca, també a Besalú, 20 graus a Banyoles, 21 a Girona i 22 graus ja a Figueres i a Roses. Pel que fa a la previsió per avui dilluns, doncs un front de núvols poc actiu, ja ha afectat especialment al nord del país. De tota manera, aquesta matinada ja s'han pogut formar aquestes tempestes fortes a la Vall d'Aran i on també hi ha hagut aiguats sobtats, molta llampegada i pedregades. Posteriorment, durant el matí, el cel es mantindrà força ennuvolat a moltes comarques, com per exemple a la Garrotxa i el Ripollès, amb possibilitat d'algun ruixat dispers, sobretot a la meitat nord. Aquest escenari afavorirà que les temperatures no pugin tant com en dies anteriors, tot i que seguiran sent càlides amb valors tropicals en molts punts de la costa, per tant mínimes de 19 a 22 graus a la costa i al voltant d'aquests 18 graus també al Pla Lleida, per exemple. Pel que fa a la tarda, s'obriran clarianes especialment fora del Pirineu, on els núvols continuaran ben presents i amb risc d'algun ruixat aïllat localment amb tempesta al nord del Ripollès. En general, la calor començarà a afluixar i fins i tot a l'interior costarà que les màximes arribin als 32 o 33 graus.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre?
A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
I si de sobte fa sol? Clic. I si una mica d'esport? Clic. I si quedo amb els amics? Clic. Millor un plat de pasta? Clic. Easy és fàcil. Nova col·lecció Easy Click d'Opticàlia. 2x1 en ulleres graduades, una d'elles amb clic. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà, 12.
Esteu escoltant els 5 minuts més, ens plantem ja 8:45, els Ridaures celebren tenir en funcionament la nova depuradora i aquests dies estan fent pedagogia amb els més petits del poble. Alumnes de l'escola Lluís Castells han visitat una instal·lació bàsica pel municipi que, segons l'alcaldessa, posa Ridaura en ple segle XXI.
L'Agència Catalana de l'Aigua va inaugurar fa uns dies les depuradores de Ridaura i d'Oix.
Gerard Puigdemont.
Des de fa una setmana s'ha posat en funcionament la depuradora de Ridaura, que feia ben bé 20 anys que esperaven tenir. Fa uns dies el director de l'Agència Catalana de l'Aigua va inaugurar la instal·lació, ubicada a prop de l'entrada del poble. Segons l'alcaldessa de Ridaura, la nova depuradora funciona i suposa haver actualitzat el poble en aquest àmbit al segle XXI. Anna Vegas diu que el de la depuradora és també un exemple de treball continu que s'ha fet des de l'Ajuntament i que ve de diversos alcaldes.
Que aquest exemple sí que m'agrada posar-lo com a exemple de bon treball d'equip, de tots els equips que han anat passant per l'Ajuntament, no? Que és un continuar aquesta feina, no? Ha estat molt lent perquè l'administració és molt lenta, s'ha hagut de lluitar molt. Alguns alcaldes que m'han precedit més que jo, que ja m'ho he trobat pràcticament fet, no? Però estem molt contents. És que tenim un entorn preciós, l'hem de cuidar més.
Aquests dies, alumnes de l'escola Lluís Castells de Ridaura han fet visites a la depuradora. Allà, el responsable de la instal·lació els ha explicat com funciona i la importància de tenir cura de l'aigua i de no embrutar el medi.
Aquesta reixa és un pèl gruixuda. Aquesta reixa què fa? Evita que si tenim alguna... O sigui, hem abocat pedres o hem abocat algo que no toquen en el lavabo de casa, per exemple, doncs es queden més aviat frenades aquí. I llavors, amb un raspall, el que faig és aixecar-ho i ho diposito en aquesta mena de reixa d'aquí, que com podreu veure, ja, bàsicament és bastant paper de vàter, fulles i així.
La de Ridaura no és l'única depuradora que s'ha posat en funcionament en les darreres setmanes, i és que Oix, després de molts anys esperant la depuradora, per fi també l'han aconseguit.
Neix l'entitat Dones Valentes. Un grup pensat per donar cobertura a dones separades, solteres o vídues. Una xarxa social, però de les reals. A aquesta hora saludem a la Iolanda Vilalta, que és una de les impulsores de la iniciativa. Què tal, Iolanda? Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per l'interès.
Gràcies a vosaltres per atendre la trucada dels 5 minuts més. Com definiries Dones Valentes?
Bé, Dones Valentes és una iniciativa real de la meva separació, que vaig veure que quan em vaig separar sí que tens molta xarxa al teu entorn, amics, amigues, veïns, veïnes, la família, els companys de feina, però que clar, cadascú té la seva vida i tu et trobes com descol·locat. I quan ja, bueno, vaig passar una mala època, quan ja me'n vaig en sortir, vaig pensar segur que n'hi ha més dones i noies que en la meva situació. I vaig començar a estirar dels meus contactes de persones que sabia que no tenien parella, explicant això, que fos un espai per tenir amb qui sortir, amb qui anar. Jo sempre dic que tinguessis gent per no deixar de fer ni anar enlloc pel fet d'estar sola. I això va començar l'1 de desembre, tot això.
I fins ara, quanta gent heu aconseguit agrupar-vos?
En som 213 en aquests moments.
213 amb una feina, diguem-ne, de mig any. Has quedat sorpresa?
Sí, molt, perquè jo em pensava que serien 10, 15, 50, ja siguin un gran èxit. Molt sorpresa, i a més tenim com més de gairebé 60 grups per fer activitats d'esbarjo, però aquest grup no és només de fer activitats d'esbarjo, també fa molt més enllà, suport, formació, bueno, qualsevol necessitat que poguéssim cobrir de les dones que formen part del grup.
Quina és la problemàtica comuna de totes les dones que us heu anat trobant?
La problemàtica, que és el que em diuen, diu, per exemple, gent que fa temps que s'ha separat o que ha quedat vídua, si hagués aparegut aquest grup fa 10 o 15 anys, el fet de la solitud, més que la solitud de tu que estàs sol perquè t'has quedat sense parella, el fet d'això, que la resta de gent del teu entorn doncs ja tenen o la família o la parella i tenen amb qui anar a compartir estones. I el que passa és això, no? Que no sempre tens algú per anar a fer el que tu vols. I el que han trobat aquí és tranquil·litat, diuen. Sempre comenten, hi ha algú que comenta, diu, però jo, per exemple, el diumenge, si tinc ganes de quedar-me a casa, m'hi quedaré. Però si vull sortir i fer alguna cosa, segur que el grup trobo algú que, amb qui poder compartir un toc o sortir a caminar o tan sols parlar una estona, no?
Iolanda, Dones Valentes, al final comença seguint un grup de WhatsApp, no?
Sí, va començar, jo vaig començar amb un grup de WhatsApp, pensant això que cadascú de tant en tant proposaria alguna cosa, i ja faríem una llista i ja està, però clar, es va ampliar tant en tan poc temps que vam crear, acaben creant una comunitat que hi ha els diferents subgrups, i cadascú s'apunta als subgrups que més li interessen i només rep comunicacions en principi d'aquell grup que s'ha apuntat. I així no és tan caòtic. Tot i que ara amb tanta gent ens estem plantejant com un altre format, no? Perquè clar, amb tanta gent, el que no volem és que ara sigui un globus i que de cop i volta es peti i que la gent que ha posat il·lusió en el que hem començat pues, que acabi quedant decebuda. I ara estem intentant, amb unes quantes que estem com més al davant, però que és una som totes iguals, eh? Jo he començat a motivar la gent, però arribarà un punt que han d'estar tan motivades que cadascú ha de poder aportar el que vulgui. I és això, si hem creat subgrups.
En aquest moment són 200 dones de la comarca de la Garrotxa o també hi ha persones d'altres comarques veïnes?
No, són de la Garrotxa, que passa que potser sí que n'hi ha alguna perquè va començar inicialment a apuntar-se algú de, potser de la comarca de la Selva per proximitat o alguna del Pla de l'Estany, però el gran gruix d'aquestes que et dic potser són 3 o 4, però el gruix és de la Garrotxa, que és la intenció. Per proximitat, també, no perquè excloguem a ningú, sinó per proximitat a l'hora de fer activitats. Sí que podem anar a Barcelona un dia o anar a fer un camí de ronda, però en principi les activitats, el gruix de les activitats es fan per aquí a la comarca.
Però si, per exemple, hi ha alguna dona del Ripollès que ens pugui estar escoltant en aquest moment, també pot participar-hi?
Jo crec que per proximitat seria millor que nosaltres les poguéssim ajudar com a crear un grup al Ripollès. De fet, des del moment que vam sortir al diari ara, hi va haver com molta demanda, gent de Girona que ens ha dit, ostres, doncs expliqueu-nos com ho heu fet i intentarem instaurar a Girona o al Penedès o fins i tot al Prat de Llobregat o a Barcelona. Jo crec que seria millor que les poguéssim ajudar a muntar un grup al seu entorn més pròxim que no que vinguessin a la Garrotxa. Uh-huh. Pel tema proximitat, sobretot, ho dic a l'hora de fer activitats perquè és que en fem moltes i el calendari està ple cada setmana.
Per tant, esteu abrumades per l'èxit, no?, pel que expliques?
Sí, molt. Sí, de fet ens ha fet com repensar com ha de funcionar aquest grup. Sí.
Quin és l'objectiu final d'aquesta experiència?
L'objectiu final és el nostre lema, com si diguéssim, mai més sola, que no deixis de fer ni d'anar enlloc pel fet d'estar sola i, sobretot, empoderar, donar seguretat i tranquil·litat a dones que realment ho han passat molt bé i que durant el procés de dol, que hagis estat vídua, et separis o siguis soltera, volguda o no volguda, hi ha un procés de dol que totes tenim, i que aquest procés de dol sigui més lleuger, perquè al cap i a la fi el problema el tindràs igual, però si tens un entorn que t'acompanya, que et fa sentir més alegre, més segura, doncs és diferent, s'afronta diferent.
I la gent que estem al voltant d'una persona que de cop i volta perd la parella, ho fem prou bé o no?
Bueno, es posa tota la bona voluntat, eh? Això està clar, i la gent que t'estima s'hi aboquen al màxim. Però clar, és això que no parlem el mateix idioma, no? Una persona que no s'ha separat o que no ha quedat vídua, sí que saben, poden ajudar, poden acompanyar, però els punts aquells de dolor que l'acabaràs passant tu sola, la situació de dolor, però t'entén millor. I per això els grups que hem creat, també hi ha uns grups de solteres, vídues i separades, perquè com que parlem el mateix idioma, no? Una persona que fa poc que s'ha separat, doncs una que fa més li pot dir tranquil·la, passaràs aquestes etapes i al final te n'ensortiràs i tot anirà bé, el mateix una vídua o el mateix una soltera. A vegades costa que l'entorn no entengui ben bé aquell dolor que tens, o algú et pot dir, ostres, ara ja fa molt de temps i ja hauries d'estar bé, bueno, cadascú té el seu temps, no?, i ja té el seu procés, o també a vegades típic, no?, home, ets jove, segur que acabaràs trobant algú, bueno, o potser no tens ganes de trobar algú, és que tenim i el fet que et digui, no, tranquil, ja trobaràs algú, Bueno, però és la bona voluntat de l'entorn, i sort n'hem tingut, de l'entorn que ens ha ajudat també.
El dol que pateix una persona separada, amb tot el que això comporta, i el dol que pateix una persona vídua, és comparable? Hi ha punts de trobada o, per contra, són grups absolutament diferents?
No, hi ha punts de trobada, sobretot aquest el dolor, el tema de la solitud. Aquest sí que és comú a totes, perquè de cop i volta a totes ens canvia la vida, d'una manera o una altra. Un dia estàs acompanyada i el dia següent ja no hi estàs. I has de com de recomposar tota la teva vida. En aquest punt sí, però després hi ha altres processos del dol que és diferent, no? Si és malaltia, si és una mort sobtada, però sí que hi ha punts en comú,
I Iolanda, què poden fer aquelles persones que ens estiguin escoltant i vulguin ser també dones valentes?
Si pertanyen a la Garrotxa, tenen ganes de venir-s'ho a passar bé, de tenir una agenda planíssima, perquè les dones ens diuen, fins ara tenia 10-15 whatsapps al dia, ara potser en tinc 50, que es volen sentir acompanyades, no es volen sentir soles, volen conèixer gent nova, i sempre trobant gent molt positiva, i això és el que fem, tot i que el procés sigui dolorós, riem sempre. Doncs poden contactar, si us va bé, amb Ràdio Olot, i que ens passeu el contacte i llavors les uniríem al grup. De moment estem en aquest punt, estem intentant crear, també crearem un correu electrònic, però bueno, si primer podem canalitzar a través vostre, també ens faríeu un favor.
Doncs vinga, a través del 682-900-600, que és el WhatsApp d'aquest programa. Gràcies per acompanyar-nos, Iolanda Vilalta, dona valenta, una abraçada.
Moltes gràcies, bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Un apunt d'esports abans d'acabar: l'equip preinfantil femení del Club Bàsquet Olot, subcampió de Catalunya. Les jugadores han arribat a la gran final celebrada aquest cap de setmana a Tona i només han perdut contra el Tarragona després d'haver fet una temporada impecable. Això ho reconeix el tècnic Octavi Bonet.
És a dir, tenim tres jugadores minis amb 11 anys i la resta tenen 12 anys. Per tant, tot això és un aprenentatge. I sí, és veritat, hem jugat molts partits, n'hem perdut dos, vale? Però tot això ens ha de servir per la temporada que ve, per aprendre a gestionar aquestes emocions, i crec que el bàsquet el que ens aporta és això, ajudar-nos mútuament a créixer i a gestionar aquest tipus d'emocions.
I l'any que ve, cap a la categoria Inter, segons ha avançat el tècnic. Anem acabant. Gràcies per seguir-nos els 5 minuts més, sempre fidel a l'actualitat. Demà hi tornem a la mateixa hora. Bon dia a tothom.